conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts. Un dia més ens tornem a retrobar en aquest, el seu programa, Espai Vital. Com sempre, comencem el programa per deferència saludant primer de tot a la nostra cuinera, la Teresa Diviu. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I al cercador, el Chiquitín.
Hola.
Alfredo, Freddy, com vulguis dir-te, què tal?
Freddy, molt bé, gràcies.
Avui contem amb la presència als nostres estudis d'una persona a la qual us haureu d'anar acostumant, perquè han arribat a Ripollet. Es diuen Associació Avant, i aquesta noia es diu Anna Morera, que serà la responsable de portar l'Associació Avant aquí a Ripollet. La saludem. Hola, Anna.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Molt bé, doncs amb 3, 2 o 1 comencem el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
I a ritme de Charleston, perquè aquí a Ripollet Ràdio, a Cerdanyola, a Montcada, a Barberà, a Santa Perpètua, ja em lio, no n'hi ha més, no?
No, hi ha cinc, només.
No, només cinc.
Són només cinc.
Doncs saludem a totes i cada una de les cinc emissores municipals que emeten Espai Vital. Doncs el que deia, a ritme de Charleston, volem parlar amb l'Anna Morera, que ja ho hem dit, ella ja és la responsable de l'associació Avant aquí a Ripollet, que començarà a funcionar amb res, ja està aquí, ja arribem.
En breu, ben breu començarem aquí a Ripollet. De fet, el dia 30 tenim la xerrada inaugural. Uh-huh. I a partir d'aquest dimecres, després del divendres, que serà el nostre dia que ens podreu trobar a Ripollet, nosaltres comencem a treballar per la ciutat.
Molt bé, d'aquesta xerrada després parlarem amb el doctor Miquel Aguilar. Ell és el president de l'associació Avant, que recordeu està repartida per Terrassa, Barcelona, Sabadell, per on més?
Bé, l'Avant té diferents seus, com molt bé has dit, Terrassa, uh-huh, Sabadell, Barcelona, Sant Quirze, Castellà, Llinars i l'última que comencem, la nova, amb molta il·lusió, la de Ripollet.
Molt bé, i de totes les poblacions jo sé que aquesta és la que més il·lusió us fa.
Bé, a mi especialment. Soc de Cerdanyola, tinc família a Ripollet, i clar, quan una cosa toca de prop, doncs fa molta il·lusió.
Molt bé, seguirem parlant de l'Avant en general amb el doctor, però vull parlar del que faràs tu. Arribes a Ripollet i com a seu de Ripollet, davant Ripollet, què és el que es dedicarà a l'Anna Morera, quan et podrem trobar, quins serveis oferiu, etcètera, etcètera. Tot el que tinguis a dir, m'ho dius.
Mira, jo crec que un dels primers objectius que ens hem de fer és que ens coneguin comencem bé, ens convideu a la ràdio, és una bona manera de que ens coneguin, però bé, volem arribar a tota la gent de Ripollet, i llavors el primer que intentarem fer és conèixer les necessitats, conèixer què és el que necessita Ripollet, la gent de Ripollet, escoltar-lo i a partir d'aquí començar a oferir diferents serveis, començar a ajudar. Nosaltres som una associació que treballem amb malalties neurològiques cròniques de tot tipus, tant gent que pugui tenir un detriment cognitiu, gent que tingui un Parkinson, esclerosi múltiple, migranyes, de tot tipus. Llavors el que intentarem és això, primer de tot, escoltar-los i intentar ajudar-los amb tot el que puguem. Ens trobem, com he dit abans, els divendres, ens podreu trobar aquí amb horari de 9 a 1, a la... Anava a dir a la Casa de Cultura,
el
però no dieu
cultural,
Casa de Cultura, el centre cultural que està aquí a la Rambla de Sant Jordi, i em podreu trobar-me aquí de 9 a 1. Què és el que us podrem oferir directament? Primer, informació, assessorament, sobretot tipus de malalties neurològiques, suport psicològic, suport emocional, tallers de memòria, tallers específics per gent que presenta problemes de memòria, com pot ser un Alzheimer, com pot ser una demència... formació específica amb esclerosi múltiple, amb tot tipus d'enfermetats neurològiques cròniques.
Anna, m'agrada que cada cop que diguis esclerosi múltiple em miris a mi per dir-me t'has d'afegir al grup. Això ja ho tenim claríssim. Ens haurem d'afegir.
Això és de tirar la canya.
Miquel Aguilar, bon dia.
Bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, molt animat per veure que tingueu aquí tantes ganes de fer coses. Això és molt important.
Ho veu? El doctor Miquel Aguilar és el president davant el teu jefe, Anna.
El meu jefe, el nostre president.
El jefazo. Miquel, explica'ns una mica què és l'Avant. Ja hem sentit el que era l'Avant a Ripollet, però de veu del president, què és l'Avant, quan fa que existeix l'Avant i tots els serveis que ofereix l'Avant.
Mira, l'Avant neix l'any 1993, a la ciutat de Terrassa, però amb una voluntat de ser de Vallès. I ho munten 27 famílies, cada una d'elles amb un problema diferent neurològic a casa, és a dir, des d'una persona que ha tingut una feridura, una esclerosi múltiple, Parkinson, Huntington, traumatismes... És a dir, persones que a casa tenien un problema i que tenien a la societat que els estava envoltant una manca de recursos i de solucions. I decideixen, doncs, fer un grup de persones que s'apoyin. I això neix, ja et dic, fa 15 anys ara, i a hores d'ara hi ha 1.300 famílies al voltant del que és l'associació Avant. El nostre gran objectiu és de que ningú de les nostres ciutats, quan té un problema d'aquest tipus, es trobi sol. És a dir, ell té de saber, i tenim de fer saber moltíssima gent, que hi ha persones disposades a fer una xarxa d'amistat i un compromís que va des de l'inici fins a la mort. M'entens? És a dir, és un compromís per tota la vida. Llavors tenim això, és a dir, no volem que hi hagi ningú sol, volem identificar les persones, els hi volem oferir l'amistat. I què fem? Primer, acolliment. És a dir, qualsevol persona que vingui parlarà amb nosaltres, els explicarem el que fem, intentarem preocupar-nos del que li està passant, i li oferim d'entrada ja informació sobre la seva malaltia, formació sobre aquest problema per com afrontar-lo millor, grups de suport a través dels grups d'ajuda mútua, a través dels grups d'ajuda terapèutica o a través del suport individual a través de psicòleg. I al voltant d'això, tota una sèrie d'activitats del dia a dia, no? És a dir, tenim el record del SOBI, del soci, tenim activitats dins de la ciutat, tenim una cosa que en diem Casal Obert, vine a gaudir amb nosaltres, que és una activitat sense barreres arquitectòniques dirigida absolutament a tothom. Tenim els serveis que us estava comentant, doncs, l'Anna, que són totes aquelles mesures no farmacològiques, com són, doncs, els tallers d'estimulació cognitiva, teràpia ocupacional, fisioteràpia, però a part d'això també fem sortides culturals, sortides terapèutiques de cap de setmana per grups de gent jove, ens en anem a esquiar, ens en anem a navegar, ens en anem, doncs, a on calgui, al teatre, i ho fem de forma plegada i amb gent voluntària que ens ajuda. I a més tenim una cosa molt maca cada any, que és que fem 5 períodes de vacances per persones amb problemes neurològics que van acompanyades dels seus familiars dels seus cuidadors, però que realment som la gent, els professionals de l'Avant, els que fem la tasca d'alliberar la família aquests dies, però alliberar-la però compartint amb ells el dia a dia, no? I aquestes serien algunes de les seves activitats. L'Avant fa cinema, tenim unes pel·lícules, tenim una productora, l'Avant fa teatre, ahir mateix teníem a la nostra companyia que es diu Fem el que podem, amb un programa que es diu Escola i Ciutat, i vam anar a fer teatre en un dels instituts de Sabadell, en una aula amb nanos de 10 anys, i allà doncs vam parlar i debatre temes tan importants com el Parkinson, l'Alzheimer, i em vaig quedar realment sorprès de la quantitat de preguntes que aquells nens de 10 anys feien, no? És a dir, que la nostra activitat és, ja ho veieu, divulgació arreu, xerrades, conferències i acompanyament en aquest tram final de la vida que és tan dur, i entre els nostres projectes està en el futur la creació d'un hospital de dia, d'un centre de dia i, per què no, d'unes residències i d'uns centres per gent jove adaptats perquè puguin viure doncs, amb independència de la seva família. És a dir, tot això és el gran projecte Avant, amb moltíssims voluntaris que ho fan possible i amb un grupet de 40 professionals magnífics, dels que l'Anna Morera és un dels models i persona doncs, que ens representa, que tenim sort que l'Anna Morera és una persona que viu al territori, però que a més a més és un professional d'una gran categoria.
Molt bé, sí senyor. A més, quan parles, ara em parlaves, Miquel, es parlava molt intensament sobre el malalt. Després hi ha la família del voltant, que penso que és força important que s'involucri 100% amb el malalt, no?
Sí, mira, nosaltres els oferim amb els malalts, primer, tallers de formació, vull dir amb els cuidadors, tallers de formació.
Sí.
Intentem alliberar-los d'hores, el que en diem hores solidàries, perquè puguin fer les seves tasques. Hi ha un voluntari que se'n cuida del malalt, però també aquest grup de suport que dèiem psicològic va dirigit al malalt, al cuidador. Els cuidadors són també formats per ser coterapeutes, i això vull dir, imagina't, tu te'n vas a fer un taller de memòria i vas un cop a la setmana, però si el teu cuidador o el teu familiar també hi va en aquest taller, pot tindre instruccions per seguir fent taller de memòria a casa cada dia, no? Jo com dius, fer rehabilitació, fisioteràpia, molt bé, vas dos dies al centre, però si un familiar eixerit l'acompanya, doncs aquells estiraments que el terapeuta fa dos dies a casa es poden repetir fins inclús el cap de setmana, no? I si unim aquestes dues coses, no? És a dir, l'acció dels professionals amb l'acció dels coterapeutes, que són els cuidadors, doncs tenim un cuidador que està molt més preparat i viu amb menys angoixa l'enfermetat, sap millor com afrontar-les, davant d'una situació de conflicte ho sap gestionar molt millor, no? De fet, les persones que van a una associació com Avant o altres, a diferència de les que no hi van, les que hi van se senten molt més acompanyades i molt més satisfetes, i jo diria que el nivell de qualitat de vida de la persona que freqüenta una associació com és l'Avant és molt per sobre d'aquelles persones que estan aïllades a casa i que no tenen tot aquest suport.
Molt bé, com hem dit, l'Avant és una associació que està a diferents poblacions, en aquest cas parlàvem del Vallès Occidental, que s'englobaven diverses poblacions, en les quals de ben segur que ja hi ha associacions per malalties determinades. Què passa? Com us solapeu? Com ho feu, això?
Mira, no hi ha solapament. Ja, jo diria que ja és trobar-se, retrobar-se i compartir, m'entens? Quan vam començar nosaltres a Terrassa no hi havia altres associacions de demència, posem per cas, ni de Parkinson a la ciutat de Terrassa, i no hi són. Continuen sense ser-hi ni d'esclerosis múltiple. Vol dir que Avant ocupa l'espai associatiu de totes aquestes malalties de Sabadell i de Terrassa. Va haver-hi, posem per cas, a Rubí tenim Avant, també tenim una associació dintre d'Avant de fibromiàlgics, és a dir, que s'han agrupat amb nosaltres, i hem intentat unir. És a dir, hi havia una associació de minusvàlids a Rubí que era molt poca gent i s'han fusionat amb Avant, i tenim doncs tot un tema que és Horitzó, que és esport pels discapacitats, que també treballem amb ells en col·laboració. És a dir, que una mica la idea és ajuntar-nos per treballar plegats, però mantenint cadascú la seva identitat, o col·laborar. posant per cas a nivell d'aquí, de la ciutat vostra de Ripollet, sí que hi ha una associació de Parkinson. També hi és a Sant Colgat, però bueno, l'Avant és molt més que Parkinson. Aplega Parkinson, però aplega les esclerosis múltiples, Alzheimer i moltes més malalties. És a dir, no és, el sentit de l'Avant no és intentar treure terreny a ningú, sinó compartir terreny i col·laborar, i el que és teu és meu, m'entens? I ens encanta poder fer doncs, xerrades conjuntament amb altres grups i amb altres persones. I quan una persona, un malalt, doncs és soci d'una entitat com és el Parkinson, i ja li cobreix les seves expectatives, no té d'anar a pagar a dues associacions, m'entens? Vull dir, pocs diners que té la gent com perquè vagi a haver-hi despeses, però sí que pot col·laborar amb les activitats de l'Avant, m'entens? És a dir, la idea és que això es fa no per recollir diners, ni molt menys, sinó per compartir serveis i compartir activitats. És a dir, no hi ha ningú que molesti aquí. És a dir, com més serem, més riurem. I l'important d'una ciutat és que hi hagi molta xarxa associativa. Jo penso que això és enriquidor. Hi ha molta més gent que pensa, que es compromet, és una ciutat molt més solidària. Nosaltres estem molt il·lusionats amb la vostra zona. Ripollet és el lloc de la Seu, però Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Montcada, Santa Perpètua, hi ha quantitat de persones realment que necessiten d'aquest tipus de serveis. I vull dir, posar-ho relativament poc a prop de casa, jo penso que és un avantatge, és bo.
Ahà. Doctor Miquel Aguilar, vostè vindrà el dia 30 d'aquest mes a realitzar una conferència aquí al Centre Cultural. De què parlarem?
Mira, és una conferència que pretén que sigui, vull dir, molt ampla i entenedora. És a dir, seria bo que vingués moltíssima gent, que no s'espantin pel títol, però realment és un títol que plega molts interessos, no? És a dir, jo parlaré de tres malalties, de sobres coneguda, una menys que les altres, però que van bastant emparentades. Són diferents, però a vegades poden estar plegades. Parlem de malaltia de Parkinson. Penseu que la malaltia de Parkinson afecta a un de cada 100 persones de més de 65 anys. Això vol dir que hi ha molta gent amb aquest problema i segur que a la ciutat de Ripollet doncs, gairebé més de 100 persones poden estar afectades amb Parkinson, 80-100 persones. Vol dir que invitem aquestes famílies i les de les ciutats circundants que vinguin a sentir a parlar de Parkinson. Però a més, penseu que parlem d'Alzheimer. L'Alzheimer és la malaltia número 1 de les neurodegeneratives. En una ciutat doncs, com Ripollet, quants habitants tenim a Ripollet? Ara?
Uns 36.000, no? Més o menys, sí, uns 36.000.
Us toquen unes 400 famílies aproximadament afectades d'Alzheimer. Imagina't, 400 famílies que tenen aquest problema a casa. Seria maco que s'apleguessin, si no totes 400, moltes per parlar d'aquest tema, no? I després hi ha una entitat, que és una entitat frontera, que és cada vegada la coneixem més, que és la malaltia difusa dels cossos de Lewy, que és la barreja, per dir-ho d'una millor forma, entre el Parkinson i l'Alzheimer. És a dir, no en tens una, sinó que tens les dues. I aquesta malaltia, la malaltia de Lewy, que es coneix cada vegada més, és una malaltia molt més complicada i que val la pena realment que la gent rebi molta informació. I de Lewy, doncs, segur que n'hi ha doncs, unes 45 o 50 famílies a la ciutat de Ripollet, per dir alguna cosa, no? I fixa't, estem fent una conferència que teòricament interessa en un col·lectiu que és superior a les 600 famílies de la vostra ciutat. Vol dir que jo us invito que vingueu perquè aprendrem una mica més, aprendrem una mica més, coneixerem una mica més el que és l'Avant, però el que és important sobretot per vosaltres, per la gent de Ripollet que m'escolta i per la gent de Montcada, Cerdanyola, Barberà i Santa Perpètua, el sapigueu doncs, que hi ha un grup de persones amigues que tenen ganes i estan disposades a compartir amb vosaltres experiències i a tirar endavant amb aquesta vida que a vegades és complicat. I parlar de qualitat de vida és molt maco, però fer que això sigui possible és molt difícil.
Té caire informatiu sobre la malaltia, és a dir, es diran novetats, característiques fonamentals de les malalties?
Sí, fem una xerrada per identificar, per dir-ho d'una forma, no? És a dir, ajudem a identificar aquest tipus de malaltia, no? Aquella persona que diu, és que jo tremolo una mica la mà, què tindré? Igual no té un Parkinson, igual té un tremolor essencial, però a ella li preocupa. Bueno, doncs donem una mica pistes perquè la gent doncs digui, home, a mi em falla la memòria, però fins a quin punt això és important o no és important? Doncs bueno, fins a quin punt no té molta importància o fins a quin lloc es té el metge capçalera, no? És a dir, d'alguna forma, la conferència aquesta pretén ser una conferència senzilla, planera, que pugui donar informació a la gent i que sortim d'allà i diem, home, hem après alguna cosa, no? Aquest és una mica l'objectiu fonamental, no?
I suposo presentar també a l'Anna, no?
Ui, l'Anna, és que quan la veieu ja es presentarà sola, no? És a dir, el presentarem a l'Anna, lògicament, que és un professional, però a més de ser professional, és una professional voluntària i sòcia de l'Avant, eh? És una part integral del que és l'estructura, no? I lògicament a ella li feia molta il·lusió estar aquí i ser la persona responsable d'aquí, de Ripollet, no? Encara que ell estarà encantat de compartir amb el qui vulgui, és a dir, a part és una crida que totes la gent que estiguin involucrades en aquest tipus de problema que sàpiguen que l'Avant està obert, que les portes no estan tancades. Sempre diem que l'Avant és com un temple d'aquests grecs, que té unes columnes molt fortes, però té molts espais oberts, m'entens?
Està obert a totes les malalties o només...
No, està obert a totes aquelles persones interessades en el coneixement del sistema nerviós. Mm-hmm. Aquí no estem parlant només de malalties, estem parlant de funcionament, de maduració del nen que té una paràlisi cerebral infantil, de l'epilèpsia, dels mal de caps, d'aquelles persones, doncs inclús les persones que tenen fibromiàlgia i que tenen dubtes perquè tenen símptomes neurològics. És dir, una mica la idea és tot aquell que vulgui vindre està invitat, o aquell que diu, mira, jo no tinc temps lliure i m'agradaria donar unes horetes de la meva vida a ajudar amb una persona que està fotuda. Doncs escolta'm, aquí tens un lloc fantàstic, m'entens? I a més et podem assegurar que t'ho faràs i t'ho passaràs bé, i et divertiràs i aprendràs coses. I és una mica aquest concepte. Un concepte, jo crec que és un concepte engrescador, un concepte maco. La gent a vegades li fa por a les malalties, acostar-se als malalts, pensa que la gent que això es contagia, i no és veritat. L'únic que es contagien són els valors bons i humans que aquesta gent té. La lluita per la supervivència, això sí que realment és un contagi. Jo cada dia em contagio d'ells. És a dir, val la pena viure, sobreviure, lluitar, disfrutar, perquè realment tens al costat persones que t'ho poden donar tot.
Molt bé, doncs, doctor Miquel Aguilar, li agraïm moltíssim la seva atenció i ara seguirem parlant amb l'Anna, que a la pobra no li deixem dir res.
Bueno, doncs, que parli l'Anna i que parli bé, que ja ho sap fer bé. Jo li estaré escoltant un momentet i que us expliqui l'esport adaptat, que és una cosa realment interessantíssima de la que ella és màxima responsable de la nostra entitat.
Doncs miri, això és el que farem i ho farem ara mateix. Doctor Aguilar, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anna, l'esport adaptat, explica'ns-ho, què?
Ja que ens ha dit el tema, comencem.
Per favor, ja, clar.
Bé, l'esport adaptat és una secció que hem començat fa cosa de 4 mesos o 5 des de l'Avant, sí. Intentant, doncs, normalitzar la situació de la gent que té un tipus de discapacitat, no? L'Avant ofereix serveis, l'Avant ofereix rehabilitació, l'Avant ofereix el món associatiu, però moltes vegades les persones amb discapacitat i gent jove està a casa, va a l'Avant i participa només del món de la rehabilitació. I hem volgut també una mica doncs, oferir un altre tipus de rehabilitació, perquè també ho és, no? A nivell tant físic com psicològic, com emocional, com social, una mica per trencar barreres. Hem començat una secció nova dintre del món de l'esport, no? Perquè esport jo crec que en pot fer tot, tothom. La gent amb discapacitat possiblement tindrà que tenir adaptacions, per això es diu esport adaptat, però en pot fer. Igual, hem començat fent una escola de natació, que l'estem fent a Sabadell. Per què a Sabadell? Perquè el club és el que ens ha donat facilitats per fer-ho. I també tenim un equip de competició de natació, el qual aquest diumenge, per exemple, ja tenim una competició. Hem començat també fa poc, però bé, la gent està molt engrescada i amb moltes ganes. Hem començat amb molt de natació, però com ha explicat el doctor Aguilar, tenim molts programes, com el Cuidem, les vacances, l'Anem, les sortides o el Casal Obert. Aquest programa que tenim protegit també per gent amb discapacitat, però obert a tothom. I dintre d'aquests programes també toquem el món de l'esport. Per exemple, hem fet sortides amb vela, hem fet sortides a esquiar a la Molina, hem fet sortides on s'ha fet submarinisme, hem anat a la platja, hem anat a jugar a tennis, hem anat a fer petanca, hem anat a jugar... Intentem, doncs, que tothom pugui participar del món de l'esport, tant a nivell recreatiu, perquè simplement li agrada, com a nivell rehabilitador, perquè li convé, o a nivell del món de competició, si algú té gana doncs, de posar-se reptes i intentar superar-se en allò que li agrada.
I trekking, que no ho has dit, però jo sé que feu pujades a la Mola.
I tant,
que
no,
ja ho sé,
no,
que
ho
les feu. No, no entra potser dintre de l'esport,
sí, sí.
Entra més dintre de l'esbarjo de de setmana?
O... No, jo crec que sí que entra dintre del món de l'esport, dintre del senderisme, com l'escalada, com el muntanyisme, jo sí que ho englobo aquí. De fet, pugem cada any, no sé si és un o dos cops a la Mola, i tenim unes... Jo dic, sí, és de la reina, unes joalets que té l'avant, que és perquè gent amb discapacitat, tant a nivell d'extremitats inferiors com superiors, pugui pujar la Mola, no? Coses que es pensava que no podria fer mai, gent amb tipus de discapacitat doncs, important doncs, ho ha pogut fer. I hem pujat dues vegades, si no m'equivoco, amb les joalets, que són això, com la gent que té l'afectació s'asseu a la cadira, i llavors té dues rodes i va dirigit per una persona darrere i una persona davant. I van, la van tibant i van pujant. Sembla fàcil, però és complicat, eh? Perquè la Mola... la pujada que hem fet ha sigut a la Mola. I té trossos que, bueno, que es poden anar fent i altres que ja ens costa a nosaltres. Doncs si a sobre portes una cadira amb una persona amb discapacitat, doncs és complicat, però de fet... veure'ls, no? La il·lusió que tenen de fer una cosa que no han pogut fer mai doncs et fa posar la pell de gallina i és molt bonic.
I suposo que deu ser la teva recompensa en aquest sentit. Tu com a psicòloga, com a integrant de l'Avant, aquesta és la recompensa veritable que us emporteu. Vosaltres cobreu per estar en aquesta associació?
Clar, jo sóc professional i per oferir el servei sí que cobro, però per exemple, per anar a la Mola, per fer això de la competició no ho faig com a voluntària, perquè una cosa és la feina que jo pugui fer i l'altra és la gratificació que també tinc, a part de la feina, doncs estar al costat de gent que veig que veus que agraeix el que estàs fent i com ho viu. Jo crec que simplement amb això ja recompensa poder-ho fer. Al igual que amb les famílies, no? Nosaltres treballem doncs, amb les persones afectades, però veure les famílies, com t'agraeixen, com o a vegades les mateixes persones afectades, el treball que estàs fent, doncs això és molt gratificant. I aprens molt d'ells.
Doncs molt bé, donarem un número de telèfon el que tu em diguis, perquè ara mateix jo no sé el número, el que tu em diguis perquè la gent es pugui posar en contacte amb l'Avant o amb tu,
mira,
en aquest cas.
Actualment et donaré el número de telèfon de la seu que tenim a Terrassa perquè és on jo treballo de dilluns a dijous i és on em poden localitzar en tot moment. El número de telèfon és 93 788 2080. Demanen per mi, Anna Morera, i tant si estic allà com si estic a fora, amb el mòbil em localitzen. I el que sí que podrem fer és més endavant, quan jo sàpiga el número de telèfon que tenim aquí al Centre Cultural, doncs jo us el dono i em poden localitzar.
Doncs molt bé, Anna Morera, encantat de que hagis estat avui aquí amb nosaltres, que ens hagis explicat tot això. I et desitgem tota la sort per tirar endavant una iniciativa com aquesta a Ripollet. I què feia falta? Gràcies i bon dia.
Vinga, moltes gràcies per convidar-nos.
Això és Espai Vital.
I dintre d'Espai Vital arriba el moment de la roda informativa. Comencem i ho fem per Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante. Ella ens en fa 5 cèntims.
Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que el Departament de Salut confirmava la setmana passada l'inici d'una epidèmia de grip amb un increment d'activitat als ambulatoris. No obstant això, els responsables d'atenció primària de Cerdanyola explicaven que la situació a la ciutat, a hores d'ara, era de normalitat. Així ho confirmava el doctor Josep Maria Bonet, coordinador de qualitat i avaluació de processos assistencials del CAP 2 Cerdanyola-Ripollet. A Catalunya, el Departament de Salut té desplegat el pla d'urgències anomenat PIUC, que serveix per coordinar la feina d'hospitals, ambulàncies i atenció primària durant l'època de més demanda, com és ara l'hivern. A Cerdanyola es materialitza amb l'increment de 2 metges, 2 infermeres i 2 persones de suport administratiu. El doctor Bonet indicava que les afeccions més habituals en aquesta època són les relacionades amb els processos virals, com ara la grip, els refredats o problemes gastrointestinals. El metge del CAP 2 assenyalava que les persones més afectades són els nens, les persones amb malalties cròniques i les persones més grans de 65 anys. Josep Maria Bonet també explicava que la població de risc ha d'acudir al seu centre d'atenció primària quan presenti un símptoma viral, però que la resta de la població pot quedar-se a casa mantenint les mesures habituals. El doctor Bonet comentava que les urgències del CAP2 Cerdanyola-Ripollet funcionen ja al 100% els 365 dies de l'any. Aquest centre té, segons Bonet, dues funcions. Quan els centres d'atenció primària estan oberts, dona suport als mateixos. I quan aquests estan tancats, funciona com un centre d'emergències. El CAP2 funciona actualment amb un reforç a les especialitats de cardiologia, traumatologia i radiologia, per tal d'atendre les patologies més complicades. I de moment, Xavi, això és tot avui. Des de Cerdanyola Ràdio, molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Anem corrents cap a Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera, que ens dona la següent explicació.
Hola, Xavi. El passat divendres 18 de gener, l'alcalde de Ripollet, Juan Barralejo, va signar amb l'Institut per a la Promoció Social i de la Salut el contracte mitjançant el qual l'Institut durà a terme el Programa Municipal d'Educació per a la Salut i Prevenció de les Drogodependències que desenvolupa el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. El cost d'aquest servei és de 31.000 euros anuals. El programa té com a objectius potenciar els hàbits i les actituds bàsiques de salut a la població infantil i juvenil i donar suport als pares en el seu paper educatiu. El nou projecte pretén també implicar les escoles, les entitats i ciutadans del municipi a les tasques preventives. En funció de l'àmbit amb el qual es treballi, les actuacions seran diverses, com per exemple xerrades sobre hàbits bàsics adreçades als pares i mares, amb assessorament i suport tècnic, així com formació continuada a la prevenció de les drogodependències per als mestres. També realitzaran intervencions puntuals amb alumnes de primària sobre prevenció del consum de drogues legals. Finalment, pels alumnes de secundària es faran exposicions, obres de teatre i d'altres activitats. I això és tot des de Ripollet. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Anem a Montcada. Sílvia Díaz.
Hola, molt bona tarda. Salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. Els alumnes de tercer i quart d'ESO dels instituts del municipi disposaran a partir del mes de març d'un nou servei destinat a informar-los i assessorar-los des d'un punt de vista de salut. En el marc del programa Salut i Escola, que promou la Generalitat, una infermera es desplaçarà cada setmana a cada centre de secundària per atendre les consultes dels adolescents. Aquesta iniciativa pretén acostar els serveis sanitaris als joves, ja que durant l'adolescència acostumen a ser reacis a anar al metge a consultar qüestions que els afecten relacionades, per exemple, amb la sexualitat o el consum de drogues. El programa Salut i Escola es va començar a desenvolupar fa 2 anys a Ciutat Vella, Barcelona, com a experiència pilot i ara es vol fer extensiu a la resta de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és prevenir situacions de risc i també ser un servei d'atenció precoç de cara als problemes de salut que afecten especialment els adolescents. Els dubtes sobre salut que els alumnes de tercer i quart d'ESO puguin tenir seran resolts cada setmana per una infermera de l'Àrea Bàsica de Salut de Montcada, que es desplaçarà a cadascun dels centres educatius, que recordem que són la Salle, el Montserrat Miró, la Ferreria i la Ribera. Les consultes seran voluntàries i privades i, a més, per això s'habilitarà un espai a cada institut on la infermera i l'alumne interessat puguin conversar amb tranquil·litat. Doncs bé, aquesta és la informació que us oferim des de Montcada aquesta setmana. Fins la setmana vinent. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Sílvia. Anem amb Bàrbara. Núria Cabrera.
Bona tarda. L'Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar el passat dimarts 22 de gener en la Junta de Govern Local les bases de concessió d'ajuts econòmics per a entitats sense finalitat de lucre que promoguin a Barberà diverses actuacions. D'aquesta manera, les entitats que ho desitgin i que treballin a Barberà del Vallès per la igualtat de les dones o per l'atenció a la dependència, també les que s'encarreguen de la promoció de la salut, la protecció i el benestar dels animals o en altres àmbits com l'atenció a la població nouvinguda i l'afavoriment de la cohesió social o per l'atenció de la gent gran, pel lliure infantil i l'atenció a la joventut podran sol·licitar aquests ajuts. De totes les dotacions ja aprovades, destaca la partida dedicada a la promoció de la salut amb una dotació de 10.800 euros, la segona en importància, després de la dedicada a fomentar i portar a terme activitats que difonguin el lleure infantil i l'atenció a la joventut amb una dotació màxima de 21.000 euros. Amb aquest impuls a la promoció de la salut, l'Ajuntament de Barberà vol oferir més atenció a totes aquelles associacions de la ciutat que es dediquen a desenvolupar activitats en l'àmbit de la salut. Des de Barberà és tot.
Gràcies, Núria. Anem a Santa Perpètua, Estrella Núñez.
Hola, Xavi. Avui ens fem ressò de la nova programació de cursos que durant aquest trimestre desenvolupa Creu Roja Sabadell Vallès Sud. Aquestes classes van dirigides tant als voluntaris de l'entitat com a la població en general i tracten temàtiques relacionades amb les diferents àrees d'intervenció de Creu Roja, o sigui, intervenció social, socors i emergències i formació bàsica. Tots els cursos s'impartiran a la seu de Creu Roja a Sabadell, que està situada al carrer Marquès de Comelles número 97. amb l'opció d'assistir-hi entre setmana o bé els caps de setmana. Creu Roja també ofereix cursos de temàtica sociosanitària a la població en general, monogràfics i xerrades formatives. La programació que s'ofereix durant aquest període inclou un curs de socorrisme aquàtic que tindrà lloc entre els caps de setmana del 16 de febrer i el 12 de març. També hi ha un curs de formació bàsica social orientat a donar els coneixements i pautes d'intervenció social necessàries per atendre a persones que pertanyen als col·lectius vulnerables, gent gran, persones immigrants, infants. Aquest curs es farà al març. Altres cursos previstos són el d'assistència sanitària immediata i el d'auxiliar sanitari de transport. Dins aquest trimestre, Creu Roja Sabadell Vallès Sud oferta un curs destinat a donar coneixements i informar sobre les característiques i perills de les drogues a la joventut, així com aprendre sobre hàbits sexuals saludables per a prevenir el contagi de malalties de transmissió sexual. Es diu Som Nit. Els voluntaris d'aquest projecte es desplacen als llocs d'oci nocturn per a proporcionar la informació necessària sobre salut i drogues als joves perquè puguin prendre decisions conscients. Les persones interessades a fer algun d'aquests cursos o a fer-se voluntaris de Creu Roja només han d'apropar-se a qualsevol de les seus i allà se'ls informarà. No sé veure si algú s'anima a participar. Això és tot per avui, Xavi. Fins la setmana vinent.
Estàs escoltant Espai Vital.
Doncs molt bé, ja portem pràcticament 35 minuts del programa i seguim compartint amb tota la gent que ens escolta. Recordin, Espai Vital, Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i alguna que em deixaré. Molt bé, Teresa, què ens faràs avui?
Pues avui va dedicat pel jovent.
Sí?
Jovent o canalla, ara que és carnaval i es fan berenars, o sopars així en colla, uns canapés.
Canapés.
Canapés, sí.
Val, ja, per dir-te que vaig provar la salsa de ceps.
Ai, què?
I està boníssim.
Sí?
Boníssim.
Ja, no.
Ara no ho vaig fer jo, eh?
Ah.
Ho reconec, va ser la dona.
Senyora.
La senyora. La senyora que tiene mano en esto. Hombre. De cocinar, eh? Molt bé, doncs arribat a aquest punt, li toca el pas a la Meritxell Aymerich, que com sempre i com sabeu, ara hi ha les eleccions estatals, escollim president, i la Txell el que ha vist, ha aconseguit amb la SIC, a través de la SIC, és que es pugui votar de forma secreta a tots els invidents. Perdó, que tots els invidents puguin votar. Si es fot un liu ja, arriba ja és tard. Millor és que anem a escoltar l'entrevista i després tornem.
Les eleccions del proper 9 de març són les primeres en les que en l'estat espanyol, en la història de l'estat espanyol, les persones cegues podrem votar amb total independència i de manera secreta. Realment teníem moltes ganes d'explicar-vos això des d'Espai Vital perquè hem tingut moltíssimes vegades entrevistes amb persones doncs, que ho estan reivindicant, concretament amb el seu promotor, amb José Ángel Carrer, que tornem a tenir avui amb nosaltres, que és el vicepresident de l'Associació Catalana per la Integració del CEC. Ell ens havia explicat moltes vegades com anava tot el procés reivindicatiu i avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui com ha acabat aquest procés. I ho fem tan aviat doncs, perquè a partir del dia 15 ja es poden demanar el que anomenem el PAC Vot Accessible, és a dir, que les persones invidents poden demanar al Ministeri de l'Interior doncs, tenir la documentació accessible en el seu col·legi electoral el proper 9 de març. Tenim amb nosaltres, com dèiem, a José Ángel Carrey. Hola, què tal?
Buenas tardes.
Estem encantats que tornis a estar aquí amb nosaltres per donar-nos aquesta bona notícia. I bé, doncs, després de més de 3 anys de lluita contínua i de que l'Associació Catalana per la Integració del CEC doncs, fes aquesta reivindicació com a seva, tu vas començar-la a nivell individual, després amb una plataforma ciutadana i ara és una entitat, realment és molt emotiu, no?, doncs poder explicar que això ha arribat a una bona fi, no?
Pues sí, es muy emotivo porque... Primero porque, bueno, como iniciativa personal, pues que llegue a su fin y que consiga un derecho fundamental para todos los ciegos españoles, pues es un motivo de emoción. Y luego porque, bueno, es la primera vez en toda la democracia española que los ciegos vamos a poder votar de forma autónoma como ciudadanos y no a través de una tercera persona, ¿no? Y eso supone un avance en nuestra autonomía personal y un avance en la democracia, y es muy importante, es muy emocionante.
Això també demostra, doncs, que iniciatives ciutadanes poden realment canviar coses, no? A vegades ens sembla que no podem fer res com a ciutadans, que tot tenen la paraula els polítics, i en realitat la tenen perquè han canviat ells la llei, però sempre amb una petició i una insistència d'una sèrie de ciutadans que creien en aquest dret, no?
Sí.
Bé, doncs, bueno, després de tanta manifestació, de tant parlar amb polítics, de tant canviar lleis, decrets, ordres ministerials, tot ja està en marxa, i a partir del dia 15, com dèiem, es pot demanar el PAC Vot Accessible. Explica'ns una mica què és el que ha de fer la gent, com funciona tot aquest procés.
Bueno, pues lo que ha de hacer la gente, hay un plazo limitado entre el 15 de enero y el 11 de febrero, es llamar al teléfono gratuito del Ministerio del Interior, que es el 900-150-000. Hay que repetirlo para que la gente lo conozca y lo utilice. Este teléfono es un teléfono de información del Ministerio del Interior, en el que se informa de diferentes cosas, y una de ellas es el lugar para solicitar el PAC Voto Accesible. Es decir, la persona ciega interesada tendrá que llamar a este número, decir que quiere pedir el PAC Voto Accesible y facilitar nombre, apellidos, domicilio y su DNI. Con esto, la administración electoral le confirmará la recepción de la solicitud y pondrá a su disposición en el colegio electoral el día de las elecciones, el día 9 de marzo, el PAC Voto Accesible en su mesa electoral, de manera que cuando vaya a votar y se identifique, el presidente de la mesa le entregará toda la documentación en braille para que pueda, en un habitáculo especial que se habilitará para que pueda manipular toda la documentación de forma secreta, pues escoger las opciones y las candidaturas de su preferencia.
Hem d'explicar que no les paperetes, en contra del que la gent pensa, no? Doncs no estaran en brall. No, les paperetes són iguals que totes les demés, el que passa que aquesta documentació el que tindrà és un gran sobre que s'entregarà al votant, i a dintre hi haurà diferents sobres escrits en brall fora, i que dintre tindran cada papereta de cada candidatura. És a dir, el sobre estarà rotulat en brall, però dintre tindran la papereta de la candidatura. El votant haurà d'extreure la papereta que li interessa, del sobre que li interessa, i posar-lo en el sobre de votació normal i corrent. D'aquesta manera no es farà cap mena de diferència entre el seu vot i el vot dels demés, no? Perquè si estigués marcada en brall la papereta, doncs es notaria, se sabria, no?, que ha votat aquesta persona. Bé, doncs, o sigui que si jo ara mateix vull demanar el PAC Vot Accessible, he de trucar al 900-150-000, i allà també m'informaran de les candidatures.
En este teléfono, aparte de solicitar el PAC Vot Accessible, también te informan de las diferentes candidaturas y también te informan de cómo funciona el PAC Voto Accesible, de en qué consiste, de qué ha de hacer para votar, y en fin, te dan toda la información.
Clar, aquesta vegada són eleccions generals, i a més de votar per al Congrés, doncs també votem pel Senat. La papereta del Senat és una mica diferent, és una papereta molt grossa,
sí.
Que en aquest cas en brall s'ha optat per posar-hi una plantilla foradada al damunt, que té tot de numerets, i bé, doncs té una llista a part amb tots els candidats. Explica'ns una miqueta com funciona.
Bueno, pues efectivamente, así como en el Congreso las candidaturas son partidos y están rotuladas en los sobres, en los cuales en el interior está la papeleta convencional de votación, para el caso del Senado lo que se hace es, como aquí lo que hay que marcar son candidatos, pues crear una plantilla en la cual la papeleta va introducida. Además, nos la proporcionarán ya dentro para que no haya problemas de colocación. Entonces, cada casilla donde hay que señalar, en la parte superior de la plantilla hay una ventanita, un agujerito que coincide con la casilla de dentro de la papeleta, donde se marca el candidato. Y sobre esta ventanita hay un número que en la lista adjunta corresponde el número con el nombre del candidato al que corresponde la papeleta, ¿no? Entonces, se trata de buscar en la lista los nombres que queremos señalar, ver qué números tienen asociados, buscarlos en la plantilla y marcar. Luego se extrae la papeleta del Senado, se dobla, se introduce en el sobre de votación convencional y ya está preparado el voto. Es un voto convencional, normal.
Bé, tota aquesta informació potser ara mateix sembla com molt complexa, però en realitat no ho és gens. De totes maneres, volem informar els oients des d'aquí que en el número de telèfon, com dèiem, els poden informar, poden respondre a totes les qüestions que tinguin, però a més en el web, doncs, que s'ha anat explicant tota la reivindicació a www.votoaccessible.com, doncs s'explica detalladament com és tot el procés, com s'ha de demanar, com s'ha de manipular tota aquesta documentació, i també està explicat naturalment a la web del Ministeri de l'Interior. Uh-huh. Bé, doncs en principi només voldríem que ens enviessis un missatge d'ànim de fer ús d'aquest dret que ara les persones cegues tenim, i a més bé, doncs, també que diguessis a les persones que coneixen persones cegues, a potser familiars, amics, no sé, membres d'entitats, no? Que en puguin fer difusió. Envia un missatge que et sembli, doncs, que creguis que els hi pot arribar.
Bueno, pues para nosotros es muy importante, después de 4 años de lucha y de haber conseguido este derecho para todos los ciegos y deficientes visuales, que ahora la gente lo utilice, ¿no? Entonces, lo que sí pedimos a todo el mundo, a todos los familiares, amigos de personas ciegas o deficientes visuales, es que les informen de que existe esta posibilidad. A todo el mundo que llame a este número de teléfono, al 900-150-000, y que lo pidan y lo utilicen, que los derechos están para utilizarlos y que es muy importante que podamos votar de forma autónoma, no solamente por el hecho de poder votar igual que el resto de ciudadanos, sino porque supone también consolidar un paso más en la autonomía personal de las personas ciegas. Entonces yo, pues eso, quiero animar a todo el mundo, a todos los ciegos, a que lo pidan, a que llamen y lo utilicen. Y para nosotros es muy importante porque eso demostrará que nuestra lucha ha tenido sentido, ¿no?
Doncs moltes gràcies, José Ángel Carré, vicepresident de l'Associació Catalana per a la Integració del CEC i promotor de la plataforma Voto Accessible. Recordeu, per informar-vos millor, podeu entrar a www.votoaccessible.com i per demanar-ho podeu trucar al 900 150 000, perquè el dia 9 de març sigui un dia d'eleccions totalment democràtic. Gràcies, José Ángel.
Gràcies a vosaltres.
Hay que ver qué bonito lo haces, Maritxell. Anem amb el cercador. I què ens porta el cercador? Una notícia, i a part amb pressa, perquè anem amb molta pressa, xiquitín. Els malalts d'Alzheimer obliden primer els objectes inanimats.
Els malalts d'Alzheimer, una malaltia que es caracteritza per la pèrdua de la memòria, no obliden tots els objectes per igual ni al mateix temps. De fet, segons un estudi elaborat pel Parc Científic de Barcelona, primer es borren els objectes inanimats i després, en una etapa més evolucionada de la malaltia, els éssers vius. Aquesta troballa, segons els autors de l'estudi, podria resultar valuós per dissenyar nous programes per estimular la memòria d'aquests malalts.
I ràpidament cap a la cuina. Ho heu vist, que ràpid? Ho heu vist o no?
I tant, avui es cuina ràpid.
Ràpidament, vinga, va, què ens portes?
Avui canapés.
Canapés,
sí.
Vinga, de què
Mira,
són? Va.
Uns de foie gras.
Molt bé.
Uns d'aquells de formatge Filadèlfia.
Uh-huh.
I uns altres de sobrassada.
Molt bé, ràpidament.
Pues fem les torrades amb pa de quart, allò llesca que siguin petites. Les torreu. Les agafeu, les unteu. Unes amb figràs, les altres amb formatge, les altres amb el que sigui, a la sobrassada. I per sobre, pues, tingueu preparat fruits secs, allò picats a trossos. I poseu pues, una amb avellanes, els altres hi poseu pistatxos, l'altre hi podeu posar a nous, allò trinxadets per sobre. A més, hi agafeu una culleradeta i poseu unes gotes de mel per sobre. I torneu a posar al forn, que sigui gratinador per sobre,
sí.
Que es quedarà, doncs, esclar, es desfarà el que sigui posat. Si en voleu més, n'hi ha uns que es posa allò, figràs o paté, una llesca de llaura, un trosset de pebrot i una anxova. També es pot fer pebrot i una sardina de lata d'aquelles petites. I teniu aquí uns aperitius doncs, per la caralleta per un dia de festa i que tant petits com grans que us agradaran.
Molt bé, doncs ja ho veieu. Ja ho veieu, dos tipus de canapé que els continuarem la setmana vinent.
Sí,
m'han agradat, està
sí,
bé.
No,
de què són, l'altre?
Un de figuràs, un de formatge Filadèlfia,
sí.
I l'altre de sobrassada.
Ah-ha.
En trossets de fruits per sobre, trencats, i unes gotetes de mel.
Molt bé. I aquest que canta ara és el cantant dels Laxambusto. Ens ofereixen Viu la vida amb mi, del disc de la Marató d'aquest any passat, perquè era l'any passat. Amb això ens volem acomiadar. Teresa.
Pues fins la setmana que ve.
Sí.
Oh, i tant, i la setmana que ve tindrem carnaval.
Ahà, és veritat. Aviam què preparem per fer.
Ah,
xiquitín, gràcies.
Adéu.
Adéu al nostre Jordi tècnic, que com sempre ens diu ràpid, ràpid, gràcies. I com no, l'Anna que està també amb nosaltres avui de l'avant. Gràcies i bon dia. Fins un
bon
altre.
Dia. Bon dia.
Vinga.
Res d'això no va amb tu, mai res no farà por. Viu la vida amb mi. El problema no sé tant com ets, el problema és no entendre els demés. Si tots volem un món per tots, comencem per entendre'ns. Quan no t'hi sigui tan evident, quan no compti quanta pasta tens, si arriba un dia aquest moment, el món s'hi podrà viure. Si no saps el que vols, si res no t'està bé, tan sols queda un consol, uneix-te a mi. Ni cridar, ni lluitar, ni la força d'un sol puny, ni abraçar la foscor, ni sentir flors del món. Res d'això no et fa sentir millor, res d'això no va amb tu, mai res no et farà por. Viu la vida amb mi. Tu ja saps que jo no et fallaré, jo ja sé que tu no em fallaràs. La vida es fa simple en un món tan complicat. Mira cara a cara davant del mirall, comença el dia amb força dins un món real. Jo hi vull viure amb tu, viure amb tu. D'un sol punt, ni abraçar la foscor, ni sentir-te exclòs del món. Res d'això no et fa sentir millor.